tardes, dimecres 12 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que avui no han hackejat. I avui no fem festa, la caravana. I avui ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials. I ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amano, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs sabíeu que ni una ni dues, sinó tres universitats catalanes estan entre les 200 millors universitats del món? Doncs de seguida us explico aquestes i altres notícies curioses a la caravana de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El nostre estimat barri de Sants és el 18è millor barri del món, segons la darrera enquesta publicada per la revista Time Out International. És per això que hem sortit pels carrers del barri a preguntar-vos si esteu d'acord. Per què creieu que ho és? En parlarem de tot plegat amb més detall amb la presidenta del districte de Sants Montjuïc, Neus Munté.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència, però abans de què parlarem, Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, doncs abans d'obrir el nostre capó parlarem un dia com avui, 12 d'octubre, sobre despesa militar i els darrers pressupostos presentats pel govern espanyol. Quins en són els números de tot plegat? Doncs li preguntarem a l'investigador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Pere Ortega. I a més, obrirem el capó, com dèiem, per parlar de ciència i de refugis climàtics naturals amb Pilar Marcos, responsable de la campanya d'Oceans i portaveu de Greenpeace, i amb Josep Barba del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Avui parlarem de música amb Roiger, el cantant i compositor català que presenta nou disc el proper dilluns 18 d'octubre. Per què el disc porta el títol 360 graus? Doncs ens ho respondrà avui a la caravana Roger Canals.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina.
David Balaguer ens parlarà de les nostres coses quotidianes i Olma Giró ens portarà el seu encàrrec. Quin ha estat el vostre pitjor tràmit burocràtic? Aneu-ho pensant perquè avui parlarem precisament d'això.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana el temps de llegir i d'anar cap al bar.
Doncs sí, és que pujarà la caravana ni més ni menys que l'escriptor Ramon Solsona per parlar-nos del seu darrer llibre, Temps enrere, publicat per Pro. A més, anirem cap a la Granja, Primavera de Barcelona, per acabar el nostre programa d'avui parlant amb un dels directors de cinema més controvertits, Albert Serra.
Doncs tot això i encara més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i Andreu González que em mira i diu, bueno, què? Doncs això. Bueno, què? Què ens portes avui?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, he talquejat no el protagonista de la nostra caravana, sinó el protagonista de la jornada de la hispanitat, sa nostra majestat, el rei Felip VI. Què us sembla?
Què dius?
Carai,
no,
quina originalitat.
No,
és broma. Aquí només estalquegem els convidats del programa.
No va dir, però el rei té Instagram?
Ui!
No, Casa Reial té Instagram.
Exacte. Interessant. Podria ser interessant, un Instagram del rei Felip VI. Bé, en tot cas, si el tenim algun dia a la caravana, l'haurem d'estalquejar, òbviament.
Convidem.
Però avui, com sempre, doncs, estalquejo el nostre convidat que ens ve a parlar del seu...
Perdó.
El què, el què?
És igual. No hi ha res.
A veure, doncs avui he estalquejat en Roiger, que és el nostre convidat d'avui, i només us puc dir que només veient les seves xarxes socials, doncs es veu que està molt engrescat amb el nou disc, que tothom pugui escoltar aquest nou disc. Ah, i a més, avui i sí que he mirat totes les fotografies perquè només en tenia 701 fotografies i m'ha donat temps. Però, en fi, que no vinc aquí a fer l'entrevista, sinó que vinc a estalquejar i anem al gra. Primer de tot, sabeu que Instagram pots fer macropublicacions separant la fotografia en 6 o 9 posts. Però què passa?
Què passa?
Doncs que és molt perillós, i Joan, no m'imitis el meu dialecte, que t'ha sortit. No sé si ho has fet expressament o no.
No.
Ah, vale.
Doncs pots continuar.
I una altra vegada. Som-hi.
Ui, com? Això que ha sigut?
Palante.
Sempre.
És que no porto auriculars.
Clar.
Tenim un problema, el del pinganillo no funciona avui.
Ho expliquem, això, no?
No, no cal.
No cal, són masses intimitats ja, Joan.
L'Andreu, que està motitis. Va, tira.
Això, tu. El que estava dient, les macropublicacions de 6 o 9 fotografies, per què dic això? Doncs perquè és molt perillós, perquè queda molt bé quan ho penges i molt estètic, però clar, una vegada vas penjant més fotografies i més contingut, allò es mou i queda una mica desordenat. I us en recordeu que jo una vegada aquí vaig dir que tenia un toc amb els textos que no estaven justificats. Uh-huh. Doncs em passa el mateix amb les fotografies, amb aquest tipus de publicacions. Però, d'altra banda, també he de dir que fa cosetes una mica estranyes, perquè a mi, mirant el seu Instagram, m'ha explotat una mica el cap. Quan he vist una foto seva dins de la piscina amb la guitarra i a dins de l'aigua.
Què dius?
Sí. Llavors, la meva pregunta és, les guitarres no s'espatllen si estan dins l'aigua?
Però que era guitarra espanyola o elèctrica, per entendre's?
Guitarra espanyola.
Espanyola,
Sí, sí, sí. Llavors, no entenc gaire. Però he de dir que, en general, doncs, les seves fotografies estan bé i, si m'hagués de quedar amb alguna publicació, serien els vídeos que té, que són molt xulos, i no va de broma. O sigui, jo al principi em pensava que era un efecte especial, diguéssim, del vídeo, però després, fixant-m'hi molt, he vist que eren vídeos gravats des de dins de la caixa de la guitarra, on es veien les cordes, com vibraven, amb un paisatge de fons diferent a cada publicació, alguns a les muntanyes, alguns altres als pobles on anava, per exemple, a tocar, i llavors s'escoltava de fons doncs, la música que tocava, i crec que és molt creatiu i és molt xulo.
A mi m'agrada molt,
doncs,
això.
Doncs en Roger, que ens ho explicarà tot plegat d'aquí unes hores en aquest programa. Anem al teu toc, Andreu.
Doncs aquest toc que vinc a explicar avui aniria relacionat amb la versió sanitària. Us en recordeu que us vaig dir que, depenent de la situació, m'havia de mesurar doncs, tots aquells paràmetres, com la pulsació, la temperatura i la pressió?
Mare de Déu.
Doncs a veure si us passa a vosaltres també. Jo, avui al metro, per exemple, m'he trobat a una persona que tenia doncs, una ferida al front bastant gran, i he de dir que quan veig ferides, siguin de coneguts o no, m'agafa molt mal a la part baixa de la panxa. No sé si us passa a vosaltres, unes punxades molt fortes.
Jo caic marejat.
Això a mi em passa quan pujo en una muntanya russa.
És la mateixa sensació.
Que sí?
Sí, és la mateixa
sensació. Però quan veig ferides, no.
Sí, sí, sí. Doncs a mi amb les ferides em passa el mateix. I ja no et dic si són obertes.
Ui.
Va, ho dies la gent que...
Això que vaig a dir avui, espero que tothom ho entengui, val? És una mica enrevessat. Per posar-nos en situació, quan tu estàs amb un humor de pocs amics,
sí,
doncs odio la gent que desprèn massa felicitat i energia. Em sobrepassen emocionalment. I fa que en aquell moment, doncs, jo, per exemple, els odio moltíssim. Pot ser que tingui enveja perquè estan molt feliços i jo no. Podria ser. Però tampoc cal anar expandint felicitat i energia per doquier.
T'ho respondrem una altra... Exacte. T'ho respondrem una altra pregunta, Andreu. Què et fa feliç?
Doncs avui edició metro, perquè... No
avui,
tot,
tio.
No tot. Avui. No tot. No,
Andreu González, tothom sap que ja viu al metro.
Efectivament, sí, és que m'hi passo bastantes hores. Però no totes les coses són negatives.
Ara.
Per què dic això? Doncs perquè em fa molt feliç el moment, a banda de seure'm al metro, el moment en què tu entres a l'andana i li queda menys d'un minut perquè arribi al metro. Això em fa tremendament feliç.
Encantadíssimo.
Efectivament.
Clar, 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 encantadíssimo. Quin propòsit volies aconseguir?
No, ahir li vaig fer un propòsit a la Núria Ros.
És veritat.
I no l'ha complert. Hi ha hagut un moment que he dit... pensava que sí, quan estava esmorzant i li ha dit a la Nina Agustí... Vols un tros de croissant? Però,
no
a veure,
recordo,
no li conto...
El propòsit,
vale. El propòsit era portar...
Era portar esmorzar, era portar esmorzar.
Exacte. Que ens ve per allà,
Efectivament.
Ai, però
he de dir una cosa, no li compto perquè jo també em volia lucrar d'aquest propòsit, llavors no he estat aconseguit.
Esteu traient tots els plats bruts d'aquest equip en aquesta secció.
A la gent li agrada el bif. S'ha de reconèixer. Diré una cosa. L'Andreu González, l'any passat, quan va fer anys, no va portar res.
Oi!
Núria Ros va portar tres plates de croissants per tothom.
Oi!
Està dient... No, no, ara ve el moment excusa. Per què no va portar?
Perquè el meu cumple és el 2 de gener, no treballava, per tant, no hi havia esmorzar.
Andreu, aquest any sí,
I jo vaig néixer a les 7
del matí. Sí, aquest any sí, perquè és dilluns. Portar.
Propòsit, va.
A veure, doncs el propòsit d'avui, com podràs veure, Joan... no tens el meu guió, d'acord. No hi ha propòsit, i llavors el propòsit d'avui és parar d'entrar en directe a la meva secció sense tenir un propòsit escrit.
Oh, ah, més fàcil impossible, eh, Andreu?
Estàs aquí,
eh? Ai.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Núria Ros.
Hola, què tal?
Què ens portes avui a la cara B, va?
Doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat tornarem a parlar de Joe Biden, perquè, atenció, un micròfon obert ha deixat una vegada més en evidència el president dels Estats Units.
Home.
N'heu sentit a dir alguna cosa?
No sé què va.
Doncs us explico. Ahir el president estatunidenc va viatjar a Florida per veure com està la situació a l'estat després que l'huracà Ian hagi provocat fortes destrosses.
Sí.
Però, clar, el problema és que quan Biden va acabar el seu discurs conjunt amb l'alcalde de l'estat, que es diu Fort Myer, es va quedar conversant amb ell. Però, clar, amb el micròfon obert. Moment on es va escoltar el president dels Estats Units dir literalment "No one fucks with Biden". En català us ho tradueixo, ningú es posa amb Biden. Escoltem el moment.
Bueno,
no s'entès gaire bé, però
s'entén.
Però és que això no és tot, perquè, a més, també a micròfon obert es va escoltar la resposta de l'alcalde Fort Myers, tot assegurant "té tota la raó", és a dir, li va dir a Joe Biden "tens tota la raó", referint-se, òbviament, a les paraules del president. Una relliscada per part dels dos representants polítics sense greus conseqüències, cal dir, perquè, clar, es desconeix totalment el context del diàleg. Això sí, molts apunten al fet que es podrien referir a Ron DeSantis, que és un dels polítics republicans contraris del president i que en aquell moment estava compartint acte amb ells. A tot això, recordem que aquesta no és la primera vegada que Biden és notícia per un descuit o per protagonitzar una situació incòmoda. De fet, molt recordareu les dificultats del mandatari per posar-se, per exemple, una jaqueta, quan va donar la mà a l'aire, o fins i tot la seva desorientació en acabar els actes. De fet, n'hem parlat, diverses vegades, en aquesta sessió de cara B. I res, ara, com us deia, l'última ha estat parlar amb el micròfon obert. Per tant, només cal preguntar-nos, quina serà la pròxima?
Més cosetes, va, Núria.
Va, avui us vull fer una pregunta, bueno, com cada dia, de fet. Algú de vosaltres ha estudiat a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma de Barcelona o a la Pompeu Fabra?
La Universitat de Barcelona, sí.
Joan Trias.
Jo, Pompeu Fabra.
Nina Agustí? Bueno, jo...
Tu i jo ja ho sabem, va. Vam estudiar junts.
Sí, però la gent que ens escolta, Andreu, no ho sap,
exacte,
això.
Universitat Internacional de Catalunya.
Gràcies.
Per què us ho pregunto, això? Doncs perquè, segons un rànquing fet a mans de la revista de Times Higher Education, aquestes tres universitats, recordem, UB, UAB i UPF, és a dir, Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra, estan entre les 200 millors universitats del món.
Home.
Que fort. Fet així, amb munta d'alegria. No sé si s'ha notat.
Pots tornar-ho a fer?
Sí. UB, bueno, dic amb les sigles, que si no estarem fins demà. UB, UAB i UPF estan entre les 200 millors universitats del món.
Bravo!
Què us sembla?
Doncs em sembla que la Nina Agustí i jo estem més qualificats que vosaltres, fixa't.
Ah, mira, com arriben les conclusions, que
mare meva.
Si voleu...
Home, si són les 200 millors universitats,
sí, sí,
no?
Sí, està
no,
molt bé,
tira.
M'ha agradat avui,
això. Com Cambridge, això.
Si voleu, us explico... Mira, ara que dius Cambridge, us explico una mica més sobre aquesta classificació, val? En aquest cas, les universitats d'Oxford, al Regne Unit, la de Harvard, als Estats Units, i la de Cambridge, al Regne Unit, encapçalen per aquest mateix ordre aquesta classificació mundial, on s'ha analitzat, atenció, un total de 1.799 universitats en 104 països i regions, que són 137 més que l'any passat, és a dir, déu-n'hi-do. Però escombrem cap a casa, no?, ja que tenim bones notícies.
I tant.
En aquest cas, la Universitat de Barcelona lidera la classificació entre les institucions docents espanyoles, catalanes, i se situa en el lloc 182, cosa que significa que ha escalat 11 llocs respecte a l'any anterior. Per tant, tot i que estiguem en el lloc 182, no està gens malament. En el cas de l'Autònoma de Barcelona, es troba en el lloc 183, és a dir, un menys que la Universitat de Barcelona, i en el cas de la Pompeu Fabra, es troba al lloc 186. D'aquesta manera, se situen en el segon i tercer lloc, respectivament, entre les universitats catalanes, per davant de la Universitat, per exemple, de Navarra. Per tant, avui podem dir alt i clar que tres universitats de la ciutat de Barcelona estan entre les 200 millors universitats del món.
Molt bé, eh? Escolta, poseu-la...
No has tingut curiositat per veure quina posició havia quedat la nostra universitat?
No, és que no figura.
No hi és. Escolta'm, poseu-la a WIC. Poseu-la a WIC i feu-los contents, va.
És a dir, que hi és, però a la notícia en qüestió, com que deu estar en un lloc més en baix, doncs no sortia, però sempre. Però
segur que home, surt, eh?
I tant. Va, acabem amb música, com sempre?
Sí, avui la notícia musical, o millor dit, el momentàs musical de les últimes hores, el protagonitza Aitana Ocaña i una de les seves fans, la Carla. Escoltem-ho. El que acabem d'escoltar és només un trosset del concert d'ahir d'Aitana Ocaña a Guadalajara, Mèxic, un concert marcat per la música i la vitalitat de la jove catalana, però també pel momentàs que us deia que va protagonitzar juntament amb una fan, la Carla, a la que va convidar, atenció, a pujar a l'escenari i cantar conjuntament un trosset de la cançó Con la miel en los labios. De fet, aquests segons que estem escoltant canten les dues, eh?
Uh-huh.
Vull dir,
escolta'm, increïble. Doncs no canta gens malament la Carla, eh?
No, exacte. Uns segons de fer que tothom, tot el públic, ha qualificat de màgics i que van marcar aquest primer show d'Aitana a Amèrica Llatina,
uh-huh,
i que ha donat tret de sortida al seu nou tour, que es diu Once Razones, que també us dic poc que es parla, i ara us ho deia, de lo bé que canta aquesta noia i també de la similitud que té amb la veu de l'Aitana.
I tant.
Canten, bueno, no, si teniu l'oportunitat de recuperar-ho a casa amb els auriculars,
sí,
i escoltar-ho,
sí, sí,
millor,
sí, sí.
Veureu que tenen veus molt semblants. Així doncs, també he aprofitat aquesta notícia com a excusa per acabar aquesta secció d'avui amb el tema protagonista, que és Con la miel en los labios.
Gràcies. Núria. Existe la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto, nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí, me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa no sirve, el amor cambia, nunca se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir.
Esto no se acaba aquí. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, sentir con la miel en los labios.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, que passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda i saludem, és l'hora de saludar, com sempre, la nostra reportera intrèpida, Nina Agustí. Bona tarda de nou.
Hola, Joan, com estàs?
Com t'agrada això, eh?
M'encanta, perquè cada dia fas una interpretació com... O sigui, és la mateixa, però...
Però va més enllà.
Sí,
va,
sí,
més
sí,
enllà.
Avui t'has estirat, eh?
Avui has tornat a sortir al carrer a preguntar als vilatans de Sants.
Veus? És que no para. M'agrada. Avui, espera't, perquè avui...
Equipo de investigación.
Bueno, és igual, jo segueixo. No?
Tira.
José, José, que és el tècnic, em diu que segueixi, així que Joan, el segueixo. Avui no he volgut sobresaturar els oients, perquè la temàtica és clara, no? Sí? Així que farem un tema que a priori sembla senzill, d'acord?
Vale.
Sembla senzill,
sí,
al principi, eh? Però ja veuràs que té la seva cosa. Sí, Joan, perquè he trobat un tema que és molt proper a la ràdio, a la nostra ràdio. Tan proper... que és sobre el barri de Sants.
Ep, o sigui, surt de la ràdio i... Bueno, i hi som, a el barri de Sants.
Exacte. He volgut
barri de Sants,
agrair tota la feina que fan amb mi cada dia els sansencs i sansenques.
Es diuen així?
Al tanto, que ho he buscat. Sansenc, sansenca, gentilici de Sants.
Sansenc.
Ha estat brutal.
Ai, és estrany, eh?
Sí.
Sansenc.
Sí, de fet... De fet, m'he apuntat, no m'ho posaré mai fàcil al guió. M'ha fet molta gràcia i ho volia dir.
Val.
Aquest és el comentari de la Nina de les 10 del matí escrivint al guió. Joan.
Què?
Què he fet?
Què has fet?
Què he fet? Com és un dia festiu, a Sants hi ha molt moviment. I un dels nuclis d'aquest moviment es troba a la seu dels Borinots, els castellers de Sants.
Home.
Així que he anat cap allà, val? I he anat, eh? O sigui, és que he anat físicament, m'he endinsat al cor de Sants, he fet un pilar, he entès el perquè de la importància de la cultura catalana, he entès per fi què vol dir l'esforç...
Nina. No has hagut d'anar gaire lluny, tampoc.
Ja ho sé, Joan. Ja sé que estàs just davant de la ràdio, però tampoc no cal que...
Espera.
Què?
Que no t'has hagut de moure del bar gairebé, eh? O sigui, que has vist els castellers caminant pel davant i només els has aturat i ja està, eh?
Veus? És que no es pot fer res amb el Joan. No es pot fer res perquè sempre trenques la màgia. O sigui, trenques la màgia, Joan. O sigui, trenques tota la màgia de la narrativa de la secció que jo m'he currat. Així que, sisplau.
Val.
Que he hagut de córrer i tot,
vinga,
eh?
Digues. Has fet un 4 de 10 amb forra i manilles i...
I exacte, allà estava jo, sota l'enxaneta, fent de reportera intrèpida integrada en la immensitat del món casteller. I ara us heu d'imaginar tot això amb música superèpica, d'acord?
Però què has preguntat, Nina?
Veus? No pots aguantar el hype, eh, Joan?
No.
Va, ara sí. Ahir va sortir una notícia al Time Out sobre el rànquing dels 51 millors barris del món. De fet, parlen dels barris més cools, eh?
Molt
2010, això, però sí. I alerta, Sants és el 18è millor barri. Ni Poblenou ni l'Esquerra de l'Eixample, sinó que Sants.
Sants, eh?
Sants.
Visca Sants!
Exacte.
M'he quedat sol?
Sí, t'has quedat sol.
Val.
L'altre barri de l'estat que ha sortit al rànquing és el Barrio de les Letres de Madrid.
Ep.
D'acord?
Parlem-ne.
De fet, crec que molts graciencs i gracienques es deuen estar preguntant on queda el nostre, on queda Gràcia. No us enfadeu. L'any passat vau quedar 24 anys, així que tranquil·litat, un altre any serà.
I el proper any quedarem primers.
Tu ets graciec, no?
Sí.
De fet, jo sóc de Gràcia, també, però...
Veus? Vaja.
Sí, com que sóc de Vallcarca, també... No,
tira.
Va, sempre hi ha aquesta baralla Gràcia Sants, que segons el meu pare sembla una baralla d'esplais i caus. Vaja, que és...
Home, no.
És una cosa que s'assembla molt,
sí.
Saps? I es barallen.
Sí.
Es barallen tant perquè s'assemblen, però han de fer pinya. Espero que no matin cap dels dos ara.
Mai millor dit, eh? Hem de fer pinya.
Exacte. I clar, he preguntat sobre el rànquing. Home, un 18è lloc de 51... de tot el món, té molt mèrit, eh?
Ja, home, sí.
No és pas una tonteria.
No.
Estem parlant d'aquesta per sobre de la meitat, no podria ser d'una altra manera. En primer lloc, els he preguntat per què creus que Sants és un dels millors barris del món? Clar, és que és molt fàcil dir-ho, però per què? Què els fa tan especials?
No sé, perquè al final és un barri dins de Barcelona, però fas molta vida de poble, no?
Correctament.
Suposo que és per la gent, perquè, no sé, crec que tothom és com molt proper, comerç sempre molt de barri, cada cop menys, per desgràcia, però jo crec que per als comerços, per l'ambient, perquè sempre hi ha activitat, sempre hi ha alguna cosa a fer en aquest barri, llavors crec que això crida molt l'atenció.
Penso pues, que és un barri molta vida associativa i agradable d'estar-hi, amb gent encara de tota la vida i també gent que ha vingut doncs, d'altres llocs i en fi, jo penso que és això, que és atractiu.
Jo, les terrasses i l'ambient d'algunes places de Sants crec que és bastant top i que costa trobar altres llocs.
No, jo diria el que ha dit ell, les places, perquè és un punt de reunió on sempre hi trobaràs algú, sempre hi ha gent i sempre hi ha ambient si estàs avorrit, o sigui que sí, les places.
El sentit d'identitat, segurament perquè hi ha una base que és centenària, que arrenca de la meitat del 19 i que dona una identitat particular i això no ho tenen els barris que es van formar fa 40 anys o fa 50 i això dona una base que encara que no de vegades no es palpi, doncs en realitat hi és i es transmet.
Mira, Nina, m'agraden molt dues persones d'aquest tall.
Va, digues.
La primera és... La primera persona que ha parlat... Escoltem-la, no, un moment.
No sé, perquè al final és un barri dins de Barcelona, però fas molta vida.
No sé, perquè... O sigui, el món casteller, que són molt macos tots...
Sí.
Tots tenen aquest to de veu, sí o no?
Aquest... No ho sé, no sabria dir-te. Jo,
sí, els castells
que conec
sí.
Són dones, són castelleres.
Però no ho sé, és el millor barri del món, perquè... Vinga, amunt! Saps el que vull dir? Tot, és un to casteller.
Sí, ho entenc.
I el segon és l'últim home. Segle
XIX. El centenari. De fet, a mi m'ha robat el cor, aquest home.
Sí.
O sigui, ha estat de les veus més sàvies que hem tingut a la pregunta del dia. Què vols que et digui?
Mira.
Identitat particular i això...
Identitat particular.
No ho tenen.
No ho tenen.
Els barris que es van formar fa 40 anys.
Clar, no ho tenen tots els barris, això.
Es va formar fa 40 anys, que l'hem de tenir nosaltres.
T'haurem de posar aquesta veu. Jo la Siri i tu el Sant.
M'agrada molt.
Però clar, els he preguntat també... Creus que és bo o és dolent que Sants estigui en aquest rànquing? A veure què diuen, escoltem-ho.
Ah, sí? I si estigués el primer, també?
A priori és dolent, no?
Bueno, agradar-nos, clar que ens agrada, no? Vull dir, és el nostre barri i se li té estima.
Hòstia, un barri com el nostre, no? Que un barri molt barri, diríem. Ara, igual, en tot això, potser ser... pues pugen preu, bueno, el que està passant al darrere, no? De pujar preus de lloguers, pujar una mica d'especulació.
Crec que és favorable pues, tenir aquest reconeixement, però per altra banda espero que això no signifiqui que s'inundi de turistes, perquè ja en tenim suficients a Barcelona.
Quan menys hipsters, millors.
Però, bueno, sempre és positiu que et reconeguin com un bon barri.
Home, a mi m'agrada que es senti valorat, però que faci tanta publicitat vindrà molta gent, no?
Què vols dir, que la gent vindrà perquè està el primer? No. Jo crec que no, que la gent no tria per això, tria a veure si pot comprar un pis en un lloc que sigui bé barat, però...
Era un barri una mica que estava com fora de tot això, i potser quan surten a llocs així, llavors la setmana següent tot està ple de gent que no és la típica parroquiana, diríem, sinó que és gent que anirà una vegada i no tornarà mai més.
Sí, no crec que tingui molt reclam turístic, Sants. O sigui, crec que és xulo viure-hi, però tampoc sé si com a lloc per venir a fer turisteo és el lloc. Però, bueno, esperem que no ho sigui.
Té la part positiva, però també té una part negativa que potser s'òbvia. Tot i que Time Out tampoc, vull dir, aquí potser sí que té una repercussió, fora d'aquí potser no...
M'estic imaginant, Nina,
digues,
el senyor d'abans,
sí,
dient... Turis go home, eh?
Com?
Això al segle XIX no passava, turis go home.
Ah, sí, una miqueta, sí.
Saps què vull dir?
Reivindicatiu.
Que no s'inundi ara això de turista, eh?
Correcte. Per què sempre fem aquestes Correcte. Coses?
M'agraden molt.
T'ha agradat molt?
Sí.
Aquest és el resultat, eh? Jo penso que em diries alguna cosa més. Per què? Què t'ha semblat més interessant, això?
No, em ja sembla està. Molt interessant que tothom vinculi que és un dels millors barris, no de Barcelona, no, sí, del món,
sí,
però que això no faci un efecte crida i vinguin molts turistes a visitar-lo i perdi la seva identitat, eh?
Clar, a mi m'ha sobtat. Jo quan els he començat a gravar i em diuen, ui, a priori malament, no? I dic, perdona, malament.
A priori malament.
Clar, no hi havia caigut pas. Doncs ara sí, escoltar la veu del poble, de la gent, dels castellers, dels borinots, prou ja. Donem pas a la nostra experta d'avui, Neus Montés, presidenta del Consell del Districte de Sants-Montjuïc i regidora de Junts. Bona tarda, senyora Monté.
Molt bona tarda, com esteu?
Li volem fer la mateixa pregunta que els nostres estimats castellers. Per quin motiu creu que Sants és un dels millors barris del món?
Jo crec que Sants és un barri molt, molt autèntic, no? Amb molta personalitat, que té una activitat comercial i cultural molt rica, però sobretot té un teixit associatiu, un teixit social que és potentíssim, no? I que crea unes sinergies molt boniques entre les entitats socials, les culturals, les esportives, la comunitat educativa, i crec que, sens dubte, moltes persones valorem tot això, i això el configura com un barri doncs molt especial.
Com creu que pot afavorir una notícia com aquesta al barri?
Jo crec que és positiva, davant de tot, ho crec sincerament, és una notícia molt positiva, i que, sobretot, impacta sobre l'orgull, no?, dels sansencs i les sansenques, impacta també sobre totes aquelles persones que hi treballen, sobre els comerços, sobre els restauradors, que també n'hi ha i de molta qualitat, i insisteixo, sobre aquest intangible, no?, que seria la vida associativa, que al final és la que crea cohesió dins dels barris, en aquest cas dins el barri de Sants.
Avui estem parlant amb la presidenta del Consell del Districte de Sants-Montjuïc, la senyora Neus Monté. Molt bona tarda, senyora Monté. Deixi'm preguntar-li també a la inversa, eh? Molta gent que ens responia la pregunta que feia la Nina al carrer deia, està molt bé que Sants sigui un dels millors barris, deia, no de Barcelona, sinó del món, com diu la revista Time Out Internacional. Ara bé, això podria afectar en el moment de que això fes efecte crida i vingués molt turista al barri de Sants i perdés aquell encant precisament de poble, no? Això pot arribar a passar?
Clar, és el que passa sempre quan coneixem notícies d'aquestes característiques. Jo per això deia, insisteixo en la part positiva, perquè crec que el que hem de procurar entre tots, i això ho han de fer les administracions, i ho ha de fer l'Ajuntament de Barcelona, és intentar blindar doncs, que una notícia com aquesta acabi tenint una repercussió negativa. Jo mateixa he parlat amb persones també del barri que em deien ara pujaran encara més els preus dels pisos, no? Ara encara vindrà més gent o més gent estarà interessada en el barri, per tant això farà els preus. Bé, entre tots hem de procurar que no sigui aquesta la conseqüència, no?, negativa, sinó que precisament el que això pugui suposar és que atregui més persones que vinguin i visitin a Sants i participin de les activitats que s'hi fan i participin de les activitats constants que fa el sector del comerç comprin i passegin, però sense que això tingui doncs, cap impacte, diguem-ne, negatiu. Entenc, entenc aquesta temença, no?, que expressen determinades persones, però crec que hem de ser positius, per sobre de tot. És una molt bona notícia, estem parlant dels millors barris del món, no?, i en aquest rànquing, doncs, diguem-ne que competim amb barris de ciutats, doncs, de països doncs, molt, molt potents, en alguns casos, econòmicament, etc. I, per tant, jo crec que ens hem de quedar amb la part positiva i treballar des d'on puguem, cadascú des de la seva parcel·la, cadascú des del seu espai, perquè no hi hagin aquestes dificultats afegides que ara mateix apuntàvem.
Esclar, senyora Monté, quan parlem d'un barri normalment i quan parlem de quant de vell, quant de bonic és un barri, mm-hmm. normalment ens imaginem doncs, l'arquitectura, no?, d'aquell barri o d'aquella ciutat. En el cas de Sants, jo crec que ho hem de dir també, hem de fer un esment molt important a la bellesa de la seva gent, i ho dic perquè té un teixit associatiu importantíssim, no?, el barri de Sants.
Importantíssim, i jo crec que val la pena destacar doncs, una entitat com és el secretariat, no?, de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, per la tasca que fa, diguem-ne, de paraigües i d'impuls, no?, de les activitats de tantes i tantes entitats que hi ha al barri i també als barris colindants. Això és un tresor, això és una joia que hem de preservar per sobre de tot, perquè, com deia abans, la tasca de totes aquestes entitats, heu citat els castellers, però podríem parlar d'entitats culturals, de Cura Sant Medí, podríem parlar de esportives, no?, que també en tenim doncs, de molt importants, la Esportiva Sants, la Patanca Sants, i tantes entitats, i insisteixo, i afegiria també tot el que és la comunitat educativa, que també està molt arrelada i és molt potent a Sants, fan una tasca social d'arrelament, d'integració, que és, seria impagable, és a dir, no em puc imaginar que no existís, no? I crec que aquestes coses, aquesta notícia que coneixem avui, també ha de servir perquè posem en valor aquesta qüestió.
Mm-hmm. Senyora Monté, està d'actualitat i li hem de preguntar, una de les queixes dels nostres veïns, nosaltres som al carrer Comtes de Belllloc, és sobre el nou tanatori en l'antic edifici de la fàbrica Germans Climent. Reclamen que aquest és un espai de vida. Creu que perjudica la imatge del barri?
Bé, aquesta és una qüestió molt controvertida. En la meva qualitat de presidenta del districte saben que aquesta és una posició, diguem-ne, representativa, no?, en el si del districte, però jo formo part d'un grup municipal que junts estem a l'oposició en l'Ajuntament de Barcelona i que també doncs, hem expressat la nostra crítica a com s'està desenvolupant aquest projecte i hem estat molt al costat dels veïns i veïnes i de les entitats doncs, que consideren que no és una bona opció pel barri per moltes raons, des d'un punt de vista de mobilitat, per molts motius. En diferents moments, insisteixo, el grup municipal el que formo part ens hem manifestat contraris en aquest tanatori per les característiques i per la situació on es vol ubicar i, per tant, aquest clarament és el meu posicionament.
Per últim, sí que li vull preguntar, ja que hem entrat una mica en temes d'actualitat, perquè per acabar un dia com avui és gairebé obligat preguntar-li què en pensa que el districte de Sants Montjuïc sigui precisament l'epicentre de les manifestacions que es viuen avui, algunes fins i tot de caire feixista. Pot ser això perjudicial per la imatge del mateix barri?
Sens dubte, això no afavoreix, ja no diria un barri, sinó ni tan sols la ciutat sencera. És el debat permanent, no?, de quin és el límit de la llibertat d'expressió. Jo crec que la llibertat d'expressió admet moltes formes. Algunes no ens poden agradar en alguns i altres vegades a uns altres, però el que no pot admetre de cap de les maneres és l'ús de missatges o de simbologia feixista, discriminatòria, contrària als drets i a les llibertats i al principi fonamental de la democràcia. Per tant, jo crec que hem de condemnar tots els demòcrates, i per sort en som molts, moltíssims, aquest tipus d'actes, de missatges, insisteixo, d'imatges que malauradament i a través dels mitjans de comunicació doncs any rere any veiem que es reprodueixen en un dia com el d'avui.
Neus Monté, presidenta del Consell del Districte de Sants Montjuïc, regidora de Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i sigui com sigui, moltes felicitats perquè aquest barri, el barri de Sants, hagi comptat amb aquesta descripció com un dels millors barris, deia, no de Barcelona, no de Catalunya, no de l'Estat, del món, que és importantíssim. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies i gràcies per explicar-ho. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
6 minuts que passen de 3:45 de la tarda i abans d'obrir el capó, avui amb motiu del 12 d'octubre, com cada any ha tingut lloc a Madrid la desfilada militar de l'exèrcit espanyol, just uns dies després que el govern espanyol presentés al Congrés dels Diputats el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per l'exercici del 2023 i s'evidencia un increment d'un 26% en despesa militar. Uns números, un increment en números, vull dir, un increment de despesa que arribaria a 12.317 milions d'euros, dels 10.155 milions que s'hi van destinar al 2022. Un augment al que Moncloa, però, ja s'hi va comprometre amb l'OTAN per l'exercici d'enguany. Però què significa tot plegat i a què es destina tota aquesta inversió? Doncs bé, en parlem de tot plegat a aquesta hora amb Pere Ortega, membre i investigador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau. Pere Ortega, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. There's a place in your heart, and I know that it is love.
And this place came as brighter than tomorrow. Pere, ara donava aquestes xifres, però em sembla que des del Centre de l'As no hi acabeu d'estar d'acord perquè considereu que l'increment és més considerable perquè es destina des de diferents ministeris, oi?
Sí, evidentment. Això ja passa, bueno, immemorialment. Bueno, passa la majoria dels estats del món, eh? Una cosa és la despesa del Ministeri de Defensa i una altra cosa és la despesa militar real, perquè hi ha molta despesa militar que està repartida per altres ministeris. Per això la OTAN, aquest organisme militar, aconsella a tots els seus estats membres que segueixin els mateixos paràmetres. Per exemple, que qualsevol despesa militar que es tingui com a destí alguna despesa de tipus militar que la inclogui. I aquí, per exemple, a l'estat espanyol, totes les pensions i tota la seguretat social dels militars no està inclosa dins del Ministeri de Defensa, sinó que està en la seguretat social. O, per exemple, les aportacions que es fa per desenvolupar armes en les indústries militars surt des del Ministeri d'Indústria. O, després, les aportacions que es fa a organismes militars internacionals com la pròpia OTAN surt des del Ministeri d'Afers Exteriors. Sí. O més coses. Per exemple, a final d'any, quan analitzem la liquidació del pressupost del Ministeri de Defensa, veiem que tots els anys hi ha una desviació enorme. Per exemple, aquest any 2022, en el que estem ara, ara, quan hem presentat els pressupostos, ja ens diuen que hi ha hagut uns crèdits extraordinaris destinats a defensa, al Ministeri de Defensa, de 2.800 milions. Per tant, si suméssim tot això, ens trobem que a final d'any, doncs, la despesa militar real arriba a 27.600 milions d'euros.
27.000 milions?
Sí, sí, el que he dit, 27.617 milions d'euros.
Per tant, més del doble del que està pressupostat i del que és evident, diguem-ne.
Sí, exacte. Però ja ho he explicat. Per exemple, enguany, 2.800 milions, 2.840 milions de desviació només per les missions militars a l'exterior o per adquirir noves armes, que no estaven en el pressupost inicial. Per tant, tot això s'ha de sumar. I això representen ni més ni menys que 75 milions diaris de despesa militar en Espanya, en l'estat espanyol. I a sobre, doncs resulta que Pedro Sánchez es va convertir en la cimera de la OTAN del mes de juny passat a Madrid, d'arribar al 2% del PIB. I, bueno, sí, ja s'havia compromès Mariano Rajoy del PP i també després Pedro Sánchez. I, per tant, aquest any, 2023, vaja, el pressupost que es presenta per aprovació al Congrés dels Diputats per l'any que ve, 2023, resulta que es diu, i no vull dir que en part no sigui sigui veritat. Serà el pressupost amb més despesa social de la història d'Espanya, però jo tinc que criticar-ho, perquè encara que ens diguin que 6 de cada 10 euros es destinaran a despesa social, hi ha una partida, que és la de defensa, que això ho desmenteix, perquè els hi han aixecat la camisa en els socis de Unidas Podemos, perquè si això era una línia roja que no es podia augmentar tant, resulta que la despesa militar, ja ho hem dit, puja un 25% més que l'any passat. Uh-huh. I, a més, també hi ha en adquisició de noves armes. Només en adquisició de noves armes resulta que l'augment és un 69% superior a l'any passat. O les ajudes en I+D, la R&D, per desenvolupar noves armes, augmentarà el 95% respecte a l'any anterior. Per tant, es fa una gran inversió en adquirir uns armaments que, malauradament, i ho hem de repetir tantes vegades que ens cansem, no serviran per res, perquè això acabarà la seva vida útil i els haurem de llançar, perquè la majoria d'aquestes armes, que són armes molt sofisticades, no entren mai en combat. No van a les missions a l'exterior, només potser un, dos avions, un parell de tancs, però res més. I llavors, per què en volem 240 blindats si resulta que quan ara, en un conflicte tan greu com la guerra d'Ucraïna, només n'hi ha 4 a Polònia? I en canvi tenim 240 i ara ens prometen que hem de construir més. Pues, aquesta és la paradoxa, que invertim en un tipus de despesa que no crea riquesa, que no ajuda al desenvolupament social ni de l'economia real del país. I això per què? Pues perquè, perquè l'OTAN s'ha enfrescat en una guerra a Ucraïna, amb Rússia, una guerra per delegació, perquè en realitat el que s'estan enfrontant són Estats Units i Rússia en un territori com és el d'Ucraïna, i que ho patim tots plegats. Evidentment, els que més ho pateixen és la població d'Ucraïna, però també la resta d'Europa, perquè la crisi econòmica, social, que s'està patint d'energia, ho pagarem entre tots. I, en canvi, no es busca una solució per la via pacífica, vull dir, un alto el foc, unes negociacions de pau, i, en canvi, incrementem de forma extraordinària la despesa militar, que l'únic que ens porta és a un món més, diguem, bel·licista.
Clar, ara ens ho deia senyor Ortega, però al web de Moncloa resumeixen aquests pressupostos, i llegeixo textualment, com unas cuentas públicas centradas en la justicia social y la eficiencia económica que, por un lado, refuerzan el estado de bienestar como garante de unos servicios públicos de calidad mediante recursos récord para políticas sociales de la historia en un contexto de incertidumbre por la invasión rusa de Ucraina. Esclar, malgrat que ens ho deia ja, quedava clara la postura, però fins a quin punt és incongruent o incompatible unas cuentas públicas centrades en la justícia social basades en aquests números?
Exacte. És la crítica que nosaltres fem. És una crítica que no desmentim que no hi hagi inversions en l'àmbit social, perquè ens consta, ja sabem que per l'any que ve la despesa social només de pensions pujarà un 11,4%, que és una bona notícia, per la lluita contra el canvi climàtic també hi ha un increment important. Però tot això queda desmentit quan veiem que es dediquen enormes recursos a una despesa que considerem inútil. Perquè la justificació és que crearan llocs de treball. I això és fals. És fals perquè està superestudiat. Sabem que per cada inversió que es fa en l'àmbit de l'armament, o sigui, de les indústries militars, per cada lloc de treball que es crea allà, es podien crear entre 3 o 5 llocs de treball en la indústria civil. Això està demostrat per prestigiosos intel·lectuals i investigadors de l'economia, sobretot dels Estats Units, perquè és el país on hi ha més recerca en aquest àmbit, perquè és la primera potència militar mundial i, per tant, on hi ha una forta crítica des de l'economia crítica a aquest tipus de despesa, doncs està demostrat. I, en canvi, nosaltres seguim aquesta tònica. Una tònica que té precisament en els Estats Units l'impulsor, perquè com ells són la primera potència militar mundial i on estan situades les principals indústries militars del món, si incrementem la despesa militar a l'estat espanyol o en qualsevol país europeu que que som socis dintre de la OTAN dels Estats Units, acabarem comprant bona part de les nostres armes als Estats Units. I això els beneficia a ells. Per això ens impulsen a augmentar la despesa militar, clar, que al final s'acaba repercutint en les seves butxaques. Vull dir que són ells els que es beneficien de veritat.
Clar, deixi'm preguntar-li per últim, senyor Ortega, perquè a més hi ha una xifra significativa que a mi, jo sempre que la llegeixo o la dic, em fa molta feredat, i és que Espanya, com a exportador d'armes, és el 7è país del món. On es destina tot això?
Pues sí, una bona part de la producció militar de l'Estat espanyol va al Ministeri de Defensa, ho he estat explicant, és el primer client de la indústria militar en Espanya, però després tenim una forta exportació cap a l'exterior, al voltant de 4.000, 4.500 milions de tota la producció de l'Estat espanyol, que és d'uns 9.000, fixa-t'hi que estem parlant quasi d'un 50% de tota la producció militar d'Espanya, va a l'exportació. I per això ens situa en aquest setè lloc del rànquing, diguem, del comerç de l'amor, diguem-ho així, rànquing del comerç de l'amor, perquè exportem armes a molts països que acabaran en mans o de grups, diguem-ne, que utilitzen la violència per lluitar per suposades llibertats, o a països que estan en conflicte. Per exemple, ja sabem que un dels principals clients de l'Estat espanyol és Aràbia Saudita, és Qatar, és Emirats Àrabs Units, allà on està el nostre ex-rei Juan Carlos I, i aquests països estan implicats en guerres, sobretot en les d'Orient Mitjà, en Síria i en Yemen. Clar. I, per tant, és un comerç de la mort. I Espanya, a través de les indústries militars, facilita aquestes exportacions d'armes.
Senyor Pere Ortega, membre investigador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i explicar-nos totes aquestes xifres. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres i gràcies per invitar-me.
Dotze minuts i arribarem a les 4 de la tarda. És dimecres, fem la segona parada de la setmana. Aquesta vegada obrim el capó. I quin fenomen o descobriment científic ens espera avui, Nina?
Doncs avui molt atents i molt atentes perquè parlem dels refugis climàtics. Tots els éssers vius i la mateixa Terra pateixen els efectes del canvi climàtic. Ningú se'n salva. Per aquest motiu, tot i que moltes empreses en fan cas omís, hi ha persones que lluiten per protegir el que encara respira. Així que avui parlarem amb dues entitats clau en la lluita pel canvi climàtic: Greenpeace i el CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. En primer lloc, Greenpeace es descriu com una organització ecologista i pacifista internacional econòmica i políticament independent que no accepta donacions ni pressions dels governs, partits polítics o empreses. I en segon lloc, el CREAF, un centre públic de recerca dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global, que persegueix l'excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies.
I és per aquest motiu que comptem avui amb Pilar Marcos. Ella és biòloga responsable de la campanya d'Oceans i portaveu de Greenpeace a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Pilar. Buenas tardes.
Hola, bona tarda. Buenas tardes.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started.
Moving. All the people moving. Pilar, en primer lugar, me gustaría preguntarte qué son los refugios climáticos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un refugio climático?
Pues a pesar de los grandes cambios que estamos viendo, especialmente desde la revolución industrial y el impacto del cambio climático que lo empapa todo, hay zonas, afortunadamente, en nuestro planeta donde se mantienen las constantes y la biodiversidad de una forma aislada, y no se están encontrando grandes impactos de ese cambio climático en los animales, por ejemplo, que viven en esas zonas.
Entiendo, por lo tanto, que son necesarios para la supervivencia de muchas especies, ¿no? O sea, sin ellos no sobrevivirían estas especies, ¿no?
Sí, son zonas que se mantienen relativamente aisladas y que los índices de pérdida de biodiversidad pues se mantienen y son refugios, un auténtico paraíso para los seres vivos que tienen la suerte de encontrarse en esos lugares.
¿Existen refugios climáticos acuáticos?
La gran mayoría de hecho, que se están intentando levantar datos desde la ciencia, están en el medio marino, uh-huh. en las regiones polares, y en la Tierra hay poquitos rincones que se permanecen relativamente aislados. La mayoría estarían en el medio marino.
Uh-huh. ¿Porque en qué situación están ahora nuestros océanos?
Los océanos, eso es un círculo vicioso. A más cambio climático, más impacto en los océanos, sobre todo las regiones polares, más alteradas, más cambio climático. Los cambios son rapidísimos. Nunca creíamos que íbamos a encontrar temperaturas medias constantes de 30 grados en el Mediterráneo, y este verano, por ejemplo, hemos alcanzado, ¿no?, hasta 6 días de temperaturas de 30 grados en el agua.
Yo creo que tiene una respuesta clara, pero ya que estamos en un medio de comunicación, tenemos que respondernos preguntas que, no por evidentes, no nos tenemos que hacer todos juntos por lo que está pasando, ¿eh? ¿Por qué los océanos son tan importantes para la Tierra y para nosotros?
Somos 70% océano. Cuando salieron las primeras expediciones al espacio, no llamaron la canica azul al océano, y la temperatura, la sombrilla del planeta, el aire acondicionado del planeta, y 44 millones de personas, ¿no?, viven de para y por el pescado. Necesitamos los océanos para sobrevivir.
¿Cómo afecta, por ejemplo, el comportamiento humano en los océanos? Por ejemplo, la pesca, ¿no? ¿Cómo afecta la pesca en la salud del océano?
Podría ser de forma equilibrada, como se hace en muchas aún comunidades costeras. Lo que pasa que el ser humano, el depredador más voraz que hay en este planeta, pues al final, a través de la tecnología, vamos cada vez más lejos, más profundo, a buscar bancos de pesca con ecosondas que no dejan escaparse ni a un solo atún en pleno Pacífico. Y de hecho, la comunidad científica habla de una explotación, o sea, comercialmente un 31% de especies comerciales ahora mismo son inviables comercialmente. La sardina del Mediterráneo, la anchoa del Cantábrico, grandes especies, ¿no?, bandera de nuestra gastronomía, por ejemplo, comercialmente están extintas.
Hay un poema, Pilar, que seguramente conoces, es muy conocido, es ese que dice vinieron a buscar a los gitanos y yo no dije nada porque no era gitano, y que termina diciendo al final me vinieron a buscar a mí y no había nadie para protestar, ¿no? ¿Llegará un día en que los humanos también necesitaremos nuestros propios refugios climáticos?
Ya se están realizando. Este año las olas de calor en el noroeste americano, en zonas de Seattle y demás, estaban... No sabían proporcionar a las personas sin hogar cómo amortiguar el calor, desconocido también para ellos, y habilitaron pabellones deportivos. Zonas de Vanuatu, de las islas que más están sufriendo la subida del nivel del mar, han tenido que desplazar, por ejemplo, su aeropuerto, porque uh-huh. se lo está comiendo el mar.
Wow.
O sea, al fin y al cabo, estamos viendo unos cambios que la comunidad científica, cuando están en esos famosos informes de impacto del cambio climático y demás, llegan tarde a la realidad, ¿no? Que hemos tenido un mar, por ejemplo, este verano mediterráneo, más propio del Caribe.
Por lo tanto, hay que ser muy conscientes, Pilar, ¿no?, que cuando hablamos de cambio climático no estamos tanto hablando de lo que pasará, sino de lo que ya está pasando, ¿no?
Sí, eso es muy curioso, ¿no? A veces cuando oyes a los políticos y demás en estos discursos, ¿no?, que hablan de un futuro... yo he estado en Vanuatu, yo he visto cómo han cambiado la pista de aterrizaje hacia aguas porque se la está comiendo la mar. Olas de calor, enfermedades asociadas, 1.500 personas se estiman que este verano han muerto en el Estado español por ese calor. Entonces, la realidad es que el cambio climático lleva aquí muchas décadas. Las propias empresas que han sido las que han provocado ese cambio climático se encargaron durante años de articular toda una orquesta para negar ese cambio climático. Y la verdad es que vamos bastante mal para cumplir esos horizontes que nos hablan de algo tan fuerte como es nuestra propia supervivencia.
Sí que, por último, Pilar, déjame preguntarte por un futurible. ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta o ya no?
Sí que estamos a tiempo, si no, no tendría sentido nada de esto. Hay muchas veces a los ciudadanos se nos dice, oye, tenéis que hacer cositas y pequeños índices, pero la realidad es que la solución al cambio climático la tienen otra vez los políticos. Se llama emisiones netas cero, cuanto antes mejor, sin excusas, sin argumentos de gases verdes y demás articulaciones. Se llama energías renovables y, sobre todo, esa es la solución, dejar de quemar combustibles fósiles.
Pilar Marcos, bióloga, responsable de la campaña de océanos y portavoz de Greenpeace. Muchísimas gracias por estar hoy en la caravana y explicarnos cómo está la salud de nuestro planeta. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
La ley universal del mes de la locomoción. locomoción no puede fallar en este momento.
Va, serem molt breus perquè ara parlàvem amb Pilar Marcos, biòloga responsable de la campanya d'oceans de Greenpeace sobre la salut del medi aquàtic del nostre planeta. Tanmateix, no podem passar pàgina sense parlar del medi terrestre. Josep Barba, investigador del CREAF, del Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Josep, la Pilar Marcos ens ha explicat què són els refugis climàtics aquàtics. Deixa'm preguntar-t'ho pel que fa al teu àmbit, què són els refugis climàtics terrestres?
Mira, els refugis climàtics terrestres, diguem que en podríem diferenciar de dos tipus. Un és el que passen de manera natural, que no té res a veure amb canvi climàtic ni res d'això. Un refugi climàtic terrestre és una zona que té unes condicions ambientals diferents al que té el seu entorn. I, per tant, aquesta zona, que acostumen a ser zones petites, poden tenir un cert tipus d'espècies que no serien permeses o que no correspondrien a la zona geogràfica més grossa. Per exemple, us poso un exemple, A Catalunya tenim algunes espècies centroeuropees i les tenim aquí, espècies forestals, per exemple, en el seu límit sud de distribució mundial. Més al sud no poden estar perquè fa massa calor i hi ha massa aridesa. Doncs hi ha algunes espècies, per exemple, el faig, que els trobem en llocs on no els hi tocaria, com podria ser els ports de Beceit, al sud de tot de Catalunya. El que passa és que hi ha algunes condicions per unes valls concretes i unes condicions de precipitació i d'humitats concretes que en aquest lloc, que generalment, regionalment, no li tocaria estar al faig, per exemple, que és una espècie centroeuropea, en podem trobar en localitats més al sud, no? Com els ports de Beceit. I això passa amb altres espècies, com els teixos, també. Uh-huh. Montserrat és un lloc que és molt sec, per exemple, o és bastant sec, especialment a l'estiu, té un eixut molt intens, però a les canals nords de Montserrat, amb unes canals així molt ombrívoles i a l'Obaga, tenen unes condicions d'humitat que permeten que els teixos, una espècie que aquí no li correspondria estar, doncs la trobem. Això de manera natural són els refugis climàtics. El que passa és que també ara parlem de refugis climàtics en el context del canvi global i del canvi climàtic.
Clar. Mm? Josep, em sap greu perquè haurem d'anar molt ràpid, que ens queda molt, molt poc temps. Et convidem un altre dia en directe per anar-ne a bastaments. Abans sí que et vull preguntar, com li preguntava la Pilar pel medi aquàtic, a tu et vull preguntar pel terrestre, com es troben els nostres boscos a Catalunya? Quina salut tenen?
Els nostres boscos estan en un moment molt interessant. Estan en un moment que, perquè s'ha abandonat en les últimes dècades, ja des de fa 70 anys s'han abandonat molta part de la gestió del bosc, són boscos que estan creixent, que són molt densos, i que moltes zones que havien sigut de conreu, perquè s'han abandonat, s'han transformat com a boscos. Però són boscos molt joves, els fa molt densos i els fa molt susceptibles, per exemple, als incendis.
Fes-me un 20 segons, això. Ja t'ho poso difícil, Però jo crec que ara, tot just ara, fa poques setmanes, ha començat la campanya dels bolets. Molta gent ha anat cap a la muntanya, com és esperable, i passar cada any. Què hem de fer per evitar malmetre els boscos de Catalunya a les nostres sortides?
Mira, dues coses molt ràpides. Una, el bosc, quan marxis del bosc, ha d'estar més net que com tu l'has trobat, com a mínim. Vull dir que res de deixalles, res d'impactes al bosc. L'altra cosa és mirar d'aparcar en llocs. No cal entrar a la pista corriolet d'allò, es pot aparcar en els pàrquings habilitats o voral de carretera, però no cal ficar-te. I, per últim, res de rasclets, que ara això ja fa temps que no s'utilitza massa, però hi ha molts boletaires que utilitzen rasclets per agafar més bolets. Això fa molt malbé el sotabosc del bosc i el sol.
Fem una cosa, Josep, el que deia, Un dia et convidem aquí a la caravana i en parlem més abastament de tot plegat amb Josep Barba, investigador del CREAF, del Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals. Josep Barba, moltíssimes gràcies per pujar avui amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Anem cap als informatius d'aquesta casa i tornem ara a les 4 amb més contingut a la caravana. Fins ara.